Intuït. Mos agrada molt que hi hagi farts del pensament que mos facin aproximar-nos a la realitat de manera crítica. Entens tan convulsos i de tantes transformacions molt ràpides de la societat tal i com l'havíem conegut els últims dos segles. És el cas d'un llibre que es diu L'era de la incertesa, editat per Fragmenta, amb un nom ja molt atraient, que ha escrit en Josep Maria Català Domènech, que és catedràtic emèrit de comunicació audiovisual, és doctor en Ciències de Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona i llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat de Barcelona, i també màster en Teoria del Cinema per la San Francisco State University of California. És un llibre extens, minuciós, plegat de referències a altres monstres del pensament antic o actual, fins i tot de la literatura, i és un plaer llegir-los. El saludem aquest matí. Molt bon dia, doctor Català.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Un plaer.
La pandèmia, d'alguna manera, et va fer pensar sobre escriure aquest llibre.
Sí, el fet, la pandèmia em va fer pensar, però en realitat en aquells moments jo no vaig poder escriure el llibre. Ni tan sols podia escriure una mena de diari que molta gent ho ha fet durant aquells dies, perquè no sé, era molt desconcertant el que estava passant. Ha estat després, una vegada ja, diguem-ne, tot s'ha calmat d'alguna forma, que m'he posat a reflexionar, i a partir d'aquest punt he trobat una sèrie de circumstàncies que em sembla que marquen d'alguna manera els canvis que estan succeint en aquests moments al món.
Mm-hmm. Tu parles, doncs, de canvis molt profuns. De fet, parles de revolucions en tres camps molt clars, que són el posthumanisme, la postveritat i el postfeminisme.
Exacte.
Quan parlem de posthumanisme, hem de parlar potser de la revolució més profunda, perquè és directament biològica.
Sí, no ho estic mirant des del punt de... Evidentment, hi ha una qüestió biològica, però és una qüestió de quelcom que està més enllà de la biologia, precisament, no? Quelcom que va més enllà de l'humà com a ens biològic, però també com a ens pensant, com una entitat pròpia. És un traspàs que ens revoluciona tot el que estàvem pensant sobre la persona. En aquest sentit estic pensant més aviat en la intel·ligència artificial, per exemple. No? Uh-huh. Intel·ligència artificial i totes aquelles qüestions que substitueixen el que ha estat l'ésser humà fins ara. I a mi em sembla que aquestes tres vessants, que jo els he posat com a post, perquè aquest prefixe post ens ajuda d'alguna manera a plantejar allò que sabem que està canviant, que ja no és el que pensàvem, però que tampoc sabem molt bé què és el que serà. I aquestes tres em sembla que són crucials en aquest sentit. És a dir, aquesta superació que es vol de l'humanisme, de l'ésser humà, una superació dels conceptes del que era veritat, de l'estabilitat en la que vivíem mentalment i culturalment, fixar-nos en unes veritats absolutes, i finalment, però de forma jo crec que també molt, molt important, aquests canvis que tenen a veure amb la qüestió de gènere.
Uh-huh. La qüestió de gènere ha entrat amb força en el que és la nostra, diríem, aproximació diària a la realitat. És una categoria que fa només 30-40 anys era absolutament minoritària o marginal, i avui en dia és central a l'hora, doncs, de definir-nos, a l'hora, doncs, de crear identitats, a l'hora de fer política. Què més en podem esperar? Què pot devenir?
I com tu ben dius, és la que ens toca més a prop, no? Perquè les altres, diguem-ne, són una miqueta abstractes, a vegades, moltes vegades, per la vida quotidiana. La intel·ligència artificial no tant, perquè està molt als mitjans i s'hi utilitza molt, però els resultats d'això ens queden una miqueta lluny. En canvi, el postfeminisme, sí, és una qüestió que està transformant la nostra vida quotidiana. I com els altres dos, el meu plantejament, i per això era el títol del llibre era l'era de la incertesa, perquè començava la incertesa per mi mateix, són tres revolucions que en principi tenen qüestions que poden ser positives, però també hi ha moltes incògnites. I fins i tot amb la qüestió del postfeminisme, les incògnites són molt grans. Em sembla a mi que moltes vegades, i amb els altres dos també, ens llancem en un oceà ignot i que no sabem molt bé on ens portarà. I d'aquí la meva inquietud, a partir d'aquí jo escriure el llibre. I bé, em va semblar que aquestes tres avingudes del pensament, de la cultura i de la quotidianitat estaven en un paisatge que era el que havia provocat la pandèmia. És a dir, que hi havia, el lligam era aquest. La pandèmia canviava d'alguna manera les regles del joc polític i social. Després sembla que tot s'hagi calmat, però en aquell moment el travestall va ser molt gros, i a partir d'aquí aquestes tres avingudes, aquestes tres posts, marcaven d'alguna manera aquestes revolucions que no sabem exactament cap on ens portaran.
Parles, hi ha un moment al principi, a la introducció del llibre, una frase que realment, ostres, m'ha creat molt l'atenció, que parles sí. De fallida general de l'humanisme. L'humanisme com a categoria, diríem, única pràcticament sí. de les persones o com a corrent de pensament artística, filosòfica?
Sí, exactament, però clar, això no dic jo, aquest canvi de l'humanisme ve de més lluny, no? Pràcticament tot el segle XX, d'alguna manera, el pensament ha volgut anar contra l'humanisme tal com s'havia pensat els dos, tres segles anteriors. No? I això ja estava establert. El que passa és que la intel·ligència artificial, és a dir, l'entrada de la tecnologia en aquest àmbit ha fet que s'accelerés tot. No? L'altre, diguem-ne, eren consideracions més o menys filosòfiques que anaven marcant canvis que ja es notaven, no? Anaven al cap i al fil. L'humanisme té unes bases, jo crec que molt sòlides i encara molt vàlides, però, evidentment, té que veure també amb el patriarcat, té que veure amb una sèrie d'exclusions de minories i un pensament molt, molt, molt centrat en aquest patriarcat i, per tant, el canvi era necessari. Però, ja dic, al moment en què ha entrat la tecnologia aquí dins, això ho ha fet, és com si ha creat, amb aquest pensament i l'ha convertit en una màquina. No? I llavors aquesta màquina, evidentment, ho pot arrasar tot. Jo segueixo defensant l'humanisme, perquè sé que s'ha de transformar, per altra banda. I no critico les possibilitats de les noves tecnologies, perquè em semblen molt, molt potents, però, clar, ens introdueix tot això en una sèrie de regions, diguem-ne, regions del pensament, però també regions de les nostres activitats que s'han de pensar. I, bàsicament, el llibre va per aquí, és proposar pensar sobre tot això. I no decidir, diguem-ne, crítiques molt, molt radicals, que a vegades, de la mateixa manera que hi ha actituds que accepten aquests canvis sense pensar-los, simplement perquè, com que són nous i com que venen a curar antigues ferides, s'accepten molt, molt ràpidament. Això jo crec que és negatiu i també pot ser, diguem-ne, negatiu el criticar-ho obertament sense tampoc pensar-ho massa.
Mm-hmm. La pandèmia i la gestió, diríem, pública de la pandèmia i també la gestió, diríem, comunicativa per part dels mitjans de comunicació de la pandèmia, l'aproximació crítica aquest any i mig, aquests dos anys, diríem, d'aturada, de foscor en els quals ens vam veure doncs, arrossegats, és una constant en el llibre, des de la introducció fins al final. I mires críticament, sense caure, diríem, en teories de la conspiració, però tens una actitud, diríem, acomodadora de les visions alternatives.
A veure, no del tot acomodadora, perquè en certa forma també m'inquieten, no? Però el que no accepto és que qualsevol indici d'un dubte sobre el que es diu oficialment, sobre el que es transmet, etc., tingui que estar titllat de o teories de conspiració, de persones conspiranoiques, i per tant absolutament negatiu, no? Jo crec que s'ha de deixar la porta oberta per entendre, i per entendre les coses d'alguna manera sempre has d'anar més enllà del que està establert.
Però això s'ha fet sempre, no? Professor, això d'alguna manera, les visions crítiques sobre el poder hi han set sempre, no?
Les visions crítiques sobre el poder, sí, però fixa't que en el moment en què es produeix la pandèmia, i no ho relacionaria jo directament amb la pandèmia, diguem que a partir d'un moment determinat no es tracta de criticar les versions crítiques amb idees, sinó amb qualificacions que són negatives. És a dir, qualsevol cosa que es digui automàticament queda marginada perquè és una teoria de la conspiració. Perquè això és una miqueta ridícul, perquè és com tu dius, de visions crítiques n'hi ha hagut sempre. Llavors, què passa? Que en un moment determinat substitueix l'alternativa crítica, l'alternativa de les idees, per una mena d'insult, una mena de càpsula, d'etiqueta que se li posa a les persones que poden pensar així, que automàticament les desactiven, perquè, esclar, es parla tan malament d'aquestes actituds que qualsevol que estigui titllat de conspiranoic automàticament queda completament marginat. També és veritat que amb aquestes teories de la conspiració s'hi barregen tota una sèrie d'idees que són absolutament absurdes, no?
No, sí, estava pensant, per exemple, doncs, precisament doncs, com la dissidència, en la qual tu li dones un protagonisme important i et queixes doncs, que qualsevol persona doncs, que expressi dubtes sobre versions oficials, i en vam veure, i ho vam veure durant la pandèmia, doncs, siguin titllades sistemàticament de friquis, terraplanistes, sí, etc.
Aquesta és una altra, sí.
Però jo, no sé, penso, doncs, per exemple, doncs, a l'Amèrica, als Estats Units, doncs, dels anys 50, no?, on qualsevol persona, sí, doncs, que dubtés, doncs, de l'estat quo capitalista era titllat de comunista, o aquí a Espanya mateix, ho veiem, també.
Activitats antinord-americanes.
Correcte.
Aquells moments. Sí, es repeteix una mica d'així, però, clar, es repeteix a nivell global. Sí, era Estats Units, i era Estats Units en un moment determinat, i ara és a nivell global. Però, esclar, també ens trobem amb un altre... Parlar-me dels Estats Units, jo pensava que em diries que en aquests moments tots els seguidors de Trump són, d'alguna manera, conspiracionistes. Esclar, aquí estem. Aquest és el problema de la incertesa, que ens trobem que no hi ha blancs i negres, sinó que hi ha grisos. És clar, si tu defenses segons quines coses, sembla que defensis les mentides que grups nord-americans ultraconservadors propugnen. I no és així. Doncs clar, el fet que ho propunguin, el fet que ho impulsin ells, el fet que entrin en aquestes espirals d'absurditat, no fa que no puguis, d'alguna manera, criticar les idees establertes, sobretot quan aquestes idees, per altra banda, estan, diguem-ne, molt propulsades també pels mitjans. És a dir, els mitjans no han fet una actitud, no han tingut una actitud crítica i de reflexió profunda sobre el que estaven transmetent en aquells moments, no? I després tampoc, sinó que anaven simplement, diguem-ne, repetint la versió oficial.
Doncs sí. Ja per anar acabant, que creiem doncs, que esteu al carrer, miri, en l'era de la incertesa, una de les figures o una de les institucions claus que ha regit, que ha coordinat la vida dels humans els últims 20 segles, o abans, com és la figura doncs, de Déu, no? de la religió, quin paper juga?
Espera't, perdona, perquè és que com que estic al carrer, ara hi ha una mica de soroll aquí i no t'he entès molt bé.
No, dic que en l'era de la incertesa, sí. Déu, la religió, les creences, quin paper juguen?
Clar, són un tipus de creences diferents en aquest sentit. La religió té un paper dins de la cultura que no es pot negar, no? El problema és quan aquestes creences es converteixen en absolutes i es volen imposar als altres. La religió, no, per mi, no té cap problema, la religió, i crec que moltes vegades és necessària perquè sectors socials necessiten aquesta possibilitat de pensar més enllà del que és la qüestió, la quotidianitat, però en el moment en què això es converteix en un dogma, que aquest dogma es vol imposar, aleshores jo crec que en té molt problemes. I aquí és on està la qüestió, per altra banda, d'una cosa que no hem parlat, que era la qüestió de la postveritat. La postveritat sembla que sigui simplement una situació cultural que ens porta cap a la mentida, però en canvi, per altra banda, també té a veure amb una transformació del pensament que dilueix la possibilitat d'aquestes veritats absolutes. I tornem a estar altra vegada en una situació ambigua, que per una banda sembla que si estàs defensant la postveritat estiguis defensant les fake news i les mentides, i però per l'altra banda resulta que és convenient també que aprenguem a pensar per nosaltres mateixos i que per tant no ens deixem portar per aquests homes.
Molt bé, doncs amb aquesta última reflexió sobre el paper de la postveritat als nostres dies, que ha arribat per quedar-se, doncs, acabem aquesta entrevista. Li agraïm molt que mos hagi tès uns minuts, professor català Domènec, aquest L'era de la incertesa. És evident que vivim en temps complicats, convulsos, i va haver, doncs, una guia, en aquest cas, una aproximació global, holística, a aquest moment històric. Gràcies i molt bon dia.